Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Dimarts 12 de gener, les 12:02, 19 ajuntaments han decretat la suspensió de les classes a tots els centres educatius del seu municipi a conseqüència de l'onada de fred i neu que afecta de 7.200 alumnes. En Castelló seran dos municipis, que és Benassal i la Vall d'Alba, uns 1.000 alumnes. Notícia del dia, la onada del fred intens, la que els parla Susana Pérez Balaguer en una estoneta. Entren els meus companys. Donem pas als meus companys Víctor Manuel Rubio Poveda. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Ixa era la notícia del dia. La notícia del dia és que hi ha 1.000 alumnes a la província de Castelló que avui no aniran al col·le per la onada de fred tan forta que ens està afectant. I hi ha una altra, com és esta de que avui el president de la Generalitat, Ximo Puig, a la 1:30 eixirà en roda de premsa. Si ens dona temps encara podrem dir-los què és el que ens ha dit, inclús el posarem en directe perquè vostès ho senten, però ja saben que els polítics diuen que ixen a 1:30 i potser siguen les 2:30. Víctor Manuel Rubio Bóveda sí que va a dir-nos.
Sí, no, no, és una cosa que hi ha molta gent, almenys de lo que jo llegis en Twitter, que s'està acostumbrant a fer les classes per sa casa en l'ordinador i quasi que preferís fer-lo aixina.
Online?
Sí, sí. Hi ha molta gent que diu que en este fred és quasi millor estar en ta casa en l'ordinador, que no tindré que anar a una aula en tanta gent, en tot el risc que damunt hi ha ara, i damunt tenint obert els finestres de les aules perquè tenen que estar obertes per el Covid.
No, a més és més còmode, diguem, tant pels alumnes com pels professors, i jo crec que inclús el teletreball, no? Que ahir escoltava a un d'una empresa que se veu que des de l'empresa els estaven cridant a tots els treballadors per veure qui podia anar i qui no a treballar, no? Dient, quan podem teletreballar des de casa.
Ja, el que passa és que el que parlem mentre les classes online està molt bé per les persones que ja tenen una edat i una responsabilitat i saben que no, que tenen que fer aquestes classes perquè lògicament estan buscant-se un futur, que quan parlem de xiquets més menuts, que la classe online, pues, si ja en la mateixa classe s'emparren, pues, de forma online, ojo, eh?
És efectiu a nivell universitari, diguem, no? O a nivell de batxillerat.
Clar. Passem, les notícies esportives primer.
Mira, en futbol hi ha dos destitucions. Va caure ahir l'entrenador de l'Oscar Mitchell i també el de l'Alavés Machín. I en la NBA dir que hi ha certa preocupació. O sea, no com per a parar la lliga, però van a modificar molts protocols del Covid perquè ja, ahir, el diumenge ja se va parar un partit, bueno, se va suspendre, ahir un altre, avui un altre, i per lo tant crec que algunes coses van a canviar.
Clar, però si recordem bé, l'any passat vas començar a fer soroll el que era el Covid a finals de gener i en febrer estàvem ja hasta les celles. És a dir, no és raro que ara ens tornarem a veure de la mateixa manera, no?
Crec que, per exemple, n'hi havia... Crec que se permetia als jugadors, si anaven a un altre estat o a una altra ciutat, dinar en un restaurant. Crec que això segurament ho llevaran. I crec que, per exemple, si... Clar, és que a lo millor si dona positiu un familiar i has estat en ell, ja tampoc te deixen jugar i crec que van a llevarlo. Crec que si, aunque estigues en contacte en un positiu, si ese dia dones negatiu tu, crec que segurament deixaran jugar igual. Perquè si no, al final no se podrà jugar. O sea, tenen que haver més o menys 8 jugadors en una plantilla i en tants casos com hi ha ara en els Estats Units, se comença a fer molt difícil de jugar, la veritat.
Pues, saps què crec jo? Que el que han de fer és donar-se pressa en la vacunació i aplegar aquesta immunitat de rebany que ens diuen, no?
Perquè després l'altra és...
De ramat, perdó. De ramat, no de rebany, de ramat.
L'altra ja seria el que també se va parlar en estiu, de fer 6 burbujes en els Estats Units, elegir 6 seus i pràcticament no poder eixir d'ahí, però crec que no arribaran tan a aquest extrem. I bueno, per allà acabar un poc positiu, esta matinada a les 4:30 del matí torna a jugar Golden State Warriors contra Indiana, que ahir va a perdre, a veure si podem aprofitar. Crec que guanyant avui pràcticament podríem acabar els tercers de la conferència, o sigui, ja pràcticament seria una bona posició per a jugar els playoffs.
Bueno, pues en aquestes bones notícies, que sempre vols acabar positiu, no, Víctor?
Sí.
Anem a veure si tenim notícies culturals, econòmiques, polítiques, que també ens donen bones expectatives. I ja m'estàs mirant a Xina, però has de donar més datos del Covid?
Sí, bé, vaig a començar en les dades del Covid, però acabaré en una bona notícia que, a més, he vist amb Víctor, no?, i que ens ha impactat bastant, no? Es comencem dient que la Comunitat Valenciana ha registrat 2.283 nous casos de coronavirus confirmats, 234 a Castelló. S'han registrat 77 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, que, si recordeu, va ser el passat 9 de gener, el dissabte, no? Els hospitals valencians tenen actualment 2.752 persones ingressades, 236 a la nostra província, amb 23 pacients a l'UCI. O sigui, les persones, el col·lapse sanitari, no?, va en augment. Avui dia hi ha algun cas positiu en 154 residències de majors de tota la comunitat autònoma, 14 corresponen a la nostra província. 23 centres de diversitat funcional també afectats, 3 en la nostra zona, 4 centres de menors, que ho correspon a Castelló. S'han registrat 50 brots des de l'última actualització, han sigut 5 a la província, però he de dir, Susana, que ja no es paren, diguérem, a enumerar els 50 que n'hi han hagut, no?, perquè avui han sigut molt reduïts els que s'han especificat per part de la Generalitat Valenciana on s'han produït.
A veure, si és que ja ens ballen les xifres des del cap, no sabem ben bé, de forma fidedigna, si les xifres que ens donen són les que estan actualitzades, que deuen d'estar. Però bueno.
Sí, perquè moltes voltes es van col·lapsant, o a lo millor els queden, diguem, 5 casos per certificar, no? Però això, mos quedem en la xifra de que si a la nostra província avui 234 persones que han donat positiu des de l'última actualització, que recordem va ser el passat dissabte 9 de gener. Però bé, si les xifres continuen en augment, Susana, hi ha gent que segueixen irresponsable, perquè els grups d'establiment i d'espectacles de la unitat de la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana ha realitzat aquest cap de setmana 78 inspeccions tant en bars, restaurants com a comerços de tota la comunitat autònoma. En aquest sentit, 3 establiments s'han desallotjat i tancat, 2 bars a Alacant i un altre local d'oci a la ciutat de València amb 80 persones dins. No aprenem.
80 persones dins?
80 persones.
A veure, aquestes 80 persones que estan dins no pensen el risc que corren?
Pues jo crec que no, perquè si estaven tots ahí dins, no, clarament.
A més de que la sanció econòmica que això comporta, és dir, estem parlant de que van a pegar-te una bona multa. Entonces, no sé, una miqueta de sendari, no?
Jo crec que sí.
També el que no tenim dades és de les edats de la gent que n'hi havia dins, no?
Això sí que no ho han especificat. És que a lo millor pot haver gent de tota índole, Susana.
Vale,
no sempre, sempre s'acusa, diguem, als joves, però és que no se sap al fi i a la cap.
Sí, jo me referia a la sanció econòmica perquè quan és un jove el que li posa una sanció econòmica acaba pagant els pares.
Pare.
I això és una sanció per als pares. I clar, un jove no pot posar-li una corregeta al coll i saber on va i en qui s'ajunta. Entonces, jo aquestes sancions, si és molt jove, li faria que feren treballs per a la comunitat,
sí,
o que li llevaren allò, no sé, que posaren a subhasta el mòbil, que això ja seria terrible, no?
Per a fins socials. En quarantena el mòbil.
No, estaria bé. El subhastaria directament per a fins socials i fins que ells no se pogueren guanyar un mòbil no el tindrien un altre. Perquè, a més, si vols localitzar-los, n'hi ha uns rellonges estupendos que només pots parlar per saber on estan i en això ja passen.
Sí, sí. I, Susana, si et pareix bé, passem a fer un balanç de lo que ha suposat el temporal Filomena ací a la nostra província, perquè la Diputació de Castelló ha fet un balanç positiu del dispositiu especial que des de la setmana passada es troba actiu per a fer front a l'efecte del temporal en el nostre territori, que finalment no ha de lamentar forts danys ni la pèrdua de cap vida humana, ja sabem, a la nostra província, perquè sí, a nivell nacional hi ha hagut de 3 a 4 persones que han faltat. Des del Consorci de Bombers, el diputat Abel Ibáñez ha informat que des del dijous s'han realitzat 172 serveis relacionats amb el temporal, dels quals la majoria corresponen a treballs per garantir l'accés als municipis afectats per l'acumulació de neu. Paral·lelament a l'obertura de carreteres, també s'han dut a terme 32 serveis de neteja de camins i pistes rurals per facilitar l'entrada a masies aïllades i explotacions ramaderes. Uh-huh. En els 4 dies que ha durat el temporal, s'han efectuat 26 serveis de salvament. En concret, s'ha prestat assistència a unes 40 persones, la majoria d'elles encallades en els seus vehicles en la neu. El dispositiu encara continua en marxa i es continua realitzant tots els serveis necessaris durant els pròxims dies fins que finalitzen les incidències derivades de la borrasca.
Encara continuem en alerta taronja, no,
Maria? Sí. Abans de pronunciar-me per fer al·lusió al temps, dir que la Diputació també va estudiar la possibilitat d'obrir una línia d'ajudes als ajuntaments afectats per les nevades d'aquesta finalitat d'aquest cap de setmana perquè puguen fer front a les despeses extraordinàries, no?, que ha suposat per a molts d'ells la contractació de maquinària per a la neteja dels carrers, Susana.
Esperem que estiguen liquidades les ajudes que van traure per a la Dana, perdó, per a Glòria, que va ser l'altre temporal de neu i fred que van patir. Jo crec recordar que també era sobre el mes de gener.
Sí, i Susana, i ara sí que passem al temps, que és el que tu estaves anomenant abans, perquè les temperatures mínimes de la passada matinada a la Comunitat Valenciana han patit un lleuger a moderat descens i la més baixa s'ha mesurat a Ademuz, a València, on els termòmetres han marcat 15,5 graus sota zero, o sigui, han passat fred, no? Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, les temperatures encara continuaran baixant fins, al capvespre, no? La més baixa de la nostra província s'ha registrat a Vilafranca del Cid amb 10 graus baix zero. També s'ha mesurat en Fredes, menys 5,8 graus, també a Castellfort, menys 5,4, a Morella, menys 4,5 i menys 1,4 a la capital castellonenca.
Este matí el nostre company Eric posava un tuit un dia que en Vilarreal estem a 0 graus. Val? És llamatiu, diuen, tots els anys fa fred, no, però enguany ha sigut especialment un temps molt fred. I el problema que tenim ara és el que parlàvem ahir, en les plaques de gel que fan que la gent per les poblacions menudes de la muntanya no puguin transitar perquè això és una pista de patinatge.
Val, Susana, ja hem acabat amb les notícies de caràcter autonòmic i regional. Què et pareix si et comente la notícia que hem vist, Víctor i jo, que està sent trending topic a Twitter?
Antes, només un apunt. La consellera de Sanitat Universal, Barceló, diu que descarta el confinament i aboga per esperar a veure les últimes mesures. Diu que no porten ni 5 dies. Fem una aposta a veure què és el que va dir Moschimo Puig sobre la 1:30 del migdia?
jo crec que van a fer tancament per pobles, per poblacions.
Sí, però això ja...
Només te podràs traslladar a una altra població per a treballar.
Te referixes a totes les poblacions tancar perimetralment a cada ciutat i poble?
És que de fet en un titular d'un periòdic d'ací de la Comunitat Valenciana la setmana passada ja apuntaven això.
Sí, però també mos dia ir Ximo Puig a tot això, és que no farem cas dels bulos que estaven així.
No, però era o sea, no era el bulo este de què passava el diumenge per el matí, crec que era, sinó era un periòdic que diguem que sí que estava informat i pensava que anaven a fer això.
Però Víctor, quan no hi ha prou notícies, un bon titular que t'entren molt i sobretot els digitals se peguen per això. Entonces, Barceló diu que no poden valorar. Jo crec que sí que s'enduriran les mesures, però tancament perimetral...
Ja, però és que què més se pot fer?
Realment? Jo crec...
O sea, ja tancar les cafeteries i els restaurants abans, és que sí, ja però, més...
Han perimetrat els pobles i les ciutats, sobretot els pobles més afectades. Entonces, no sé quina forma tenen de...
A lo millor el nombre de diguem, de ciutats tancades sí, perimetralment sí. S'augmenta, no? Si a lo millor sí. La setmana passada sols teníem 4 a Castelló, ara fan oficial que es tanquen a lo millor 4 més, no? Podria ser una de les opcions.
Jo els que els diria, per la meva part, les grans superfícies. Tanquem, reduïm l'aforo de les grans superfícies.
És que ahir vam xerrar de la neu, de la gent que es va anar, diguem, a les muntanyes a visitar, no, els pobles que havien sigut notícia per la nevada, però poc es va parlar dels centres comercials que aquest cap de setmana han tingut unes grans aglomeracions i que s'ha difundit en les imatges, no, de com tot el món s'ha anat allà a les rebaixes, i clar, allò sí que és un lloc tancat, perquè tu te'n vas a la muntanya i està obert, està despejat... no, despejat, diguérem, i si és necessari no tens contacte, però en un centre comercial tot el món tancat, tocant la mateixa roba, cuidao, A mi em pareix més perillós això.
Sí, i amb mi també, el que no m'agradaria és que tornen a confinar els xiquets. De veres no. És dir, els crios necessiten tindre la seva activitat normal, perquè a més és on menys focos de contagis n'hi ha, que són les aules. Que se tenen que obrir les finestres, vale. Dient des de Conselleria d'Educació que encengueren les estufes a les 6 del matí perquè sí que es tingueren les aules calentetes. Jo apostaria a que no s'apagaren.
Que no s'apagaren. O sigui, jo clar. A nivell personal he de dir que ahir vaig anar a l'escola oficial d'idiomes i que vaig patir molt de fred. O sigui, ahir estava al costat d'un radiador, però amb la finestra, o sigui, la finestra estava tancada, però la porta estava oberta. I és que no es podia, i ja per la vespre a nit que vaig canviar d'aula i la finestra estava oberta, és que ni es notaven els radiadors, no?
Per això jo crec que lo ideal seria que la deixaren en una temperatura contínua i que d'alguna manera s'aclimatara així. Tenim més notícies, Maria?
És el chascarrillo del dia, Susana, si vols te'l passa a comentar, val? O sigui, és que 2021, no, volíem passar d'any, però ja sabem tot el que ha passat en els primers dies de l'any, val? Pues la notícia d'avui és que la NASA detecta per primera volta una senyal de ràdio procedent de Ganímedes, una de les llunes de Júpiter, de acord a Rubley. I clar, està tot el món retuitejant i se comentari, perquè clar, és com el que mos falta, saps? Encontrar vida.
És que, veuràs, hi ha gent que ha agraït que este cap de setmana nevara, perquè està ben del Covid.
Sí, la veritat, però mos en falta de veure Madrid nevar.
Bueno, sí, ara ja, claro, ara critiquem allò de que tot el rato estava a Madrid i així en la província de Castelló, Morella. Però, clar, necessitem d'este tipus de notícies, perquè si no anem al sensacionalisme, que és el que parlava antes, dels titulars dels periòdics, que després, clar, al final un titular pot eixir o no pot eixir. Com no acusa personalment a ningú, pues no n'hi ha ninguna responsabilitat. I si hi ha... tots els mitjans de comunicació tenen un seguro de responsabilitat, entonces fa front a això.
Sí, dir que ha sigut una informació difosa, diguem, per Alerta News 24, no? Que és un periòdic també digital. Veurem. Ahir també comentàvem lo de l'apagó del Vaticà, que això no ho vam comentar, no? Però que durant un temps se va perdre el papa en ese apagó.
Clar, el que passa és que com estem en el tiempo del chascarrillo, podem dir totes aquestes coses. Que ixen, claro, avui, per exemple, si ens posem a posar a veure quins els últims chascarrillos, pues ahir era que el papa, n'hi havia apagons en el Vaticano i que s'havia perdut. I, però, claro, això és veritat o no és veritat? No n'hi ha ningú comunicat oficial que ens ho diga. Se pot dir com un chascarrillo? Vale. Però, bueno, de tots els modos, com és un ser espiritual i sabem que de ben segur el trobaran.
Sí, crec que el van trobar, el van trobar. Perquè per la vesprada van ser també titulars a molts mitjans de comunicació que ja havien fet oficial que les dones podien donar la comunió. Però, clar, van explicar que estaven fent realitat algo que ja succeïa en moltes parts rurals, no? Diguem.
I tant. A mi em pareix una barbaritat que una dona no puga donar la comunió. Uh-huh. És dir, quan les dones som... I els homes i les dones a dia d'avui són el mateix. És dir, hi ha un papa home, pues, per què no podria haver un papa dona?
Uh-huh. Clar, i que les dones també explicaven que moltes monxetes, per exemple, a nivell rural, uh-huh, també poden donar, diguem, l'eucaristia, o sigui, fer el que és l'homilia, no? En moltes parts són, a lo millor, no pot arribar un cura, un parroc que siga home.
Fíjate, el otro día parlàvem en el diputat nacional de Vox, quien parlava de bueno, en problemes que hi han, que se veuen en un sitio de conflicte, per exemple, que la gent va moltes més voltes a missa, i em parlava que del pater. I jo dic, dona compte, nosaltres així no pues podem dir, pues no sé, mossen, sí, però pater, que xulo és, no? A sí, mi és una paraula que m'agrada.
És més llatina. Te dic una cosa, estem parlant d'això, però no hem parlat de que puga veure vida extraterrestre, que ha plegat un d'esto de ràdio, una senyal de ràdio.
Esto...
O és que no t'ho vols imaginar.
No, és que, saps què passa? Que jo és que, pues per què no? Ni siquiera m'ho planteges dir, pues perquè és que és tan gran l'univers. Però això ho deixarem pel programa d'Iker Jiménez.
Val, si perfecte, em pareix, vale? Correcte. El cridarem després.
Sí, perquè nosaltres tenim connexió directa.
Sí.
Una estoneta de publicitat i el primer convidat que ja el tenim així esperant.
Estás a la 92.2 FM.
En carnicería, Embutidos Flor, la mejor opción. Costilla fresca de cerdo, media o entera, 5,90 euros el kilo. Huesos de ternera, 1,89 el kilo. Huesos de cerdo, 1,79 el kilo. Patas, careta y rabo, 3,45 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964 32 2041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Vila Real.
Hola, soc Samantha. Ja has sentit parlar del nou programa de Punt? El nostre pla és buscar els artistes amb més talent de tota la comunitat valenciana. Anem buscant el nostre artista total. Es diu Duel de Veus. Eixirà cada dissabte a les 10 menys quart en A Punt.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Ya tenemos en Villarreal la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito. Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Villarreal en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Piensa en tu salud y en la de tu familia.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
I ara tenim així a nosaltres a Maria Fajardo i Frank, que ella és la portaveu del grup municipal Compromís. Bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia.
I també a Santi Cortells, que ell també és regidor per Compromís en Villarreal. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Vostè avui ha fet una roda de premsa, on diuen vostès que els avantatges de l'acompliment per part de la regidora d'Educació, Aida Beteta, de funcions en una segona feina i a jornada completa en la Conselleria d'Educació al marge de la seva responsabilitat com a delegada de l'àrea i que figura amb un 95% de dedicació a l'Ajuntament. Em dona una roda de premsa per saber si Aida Beteta...
Per a saber quina és la seva situació, simplement, perquè ja ho vam preguntar públicament en un ple, va ser una de les preguntes que vam efectuar al ple. Després, en una comissió, també és un tema que es va tractar i no rebem cap resposta, ja no convincent, sinó que ens aclarisca alguna cosa. Vull dir, la pregunta és... la informació que nosaltres volem demanar és molt simple. Simplement és en quin règim de dedicació es troba la regidora Aida Beteta, perquè és una cosa que ja vam parlar tu i jo, Susana, no sé si ho recordes, que això és una cosa que habitualment passa entre molts regidors. El meu cas, precisament, també era una cosa així. Al principi d'aquesta legislatura, quan jo vaig entrar, jo anava per règim d'assistències, perquè jo tenia la meva feina. Aleshores, tan sols cobrava per assistir a les comissions i per assistir al ple, però jo tenia la meva feina en dedicació exclusiva i quan passé a assumir la tasca de portaveu, deixé un impàs, però finalment jo demané l'alliberament, que se diu, és a dir, la dedicació exclusiva a l'Ajuntament. I això és un tràmit administratiu que passa per el ple i ja està, vull dir que no té més conflicte o més problema. Nosaltres, pel que fa a Aida Beteta, sabem que des de que s'enceta aquest curs 2021 al mes de setembre, ella és mestra en una escola, en un centre educatiu a Castelló, i entenem que la dedicació que tindrà allí o ha demanat alguna mena de compatibilitat que haurà fet que aquesta dedicació del 95% en la que ella enceta la legislatura, si l'Ajuntament haurà canviat o alguna cosa ha hagut de donar-se, si no, n'hi ha una clara incompatibilitat.
A veure, jo moltes vegades he demanat aquesta compatibilitat que està comentant Maria, perquè, com sabeu, jo he sigut anys professora a la universitat. Aleshores, això com es fa? Normalment, la legislació quant a compatibilitats en l'àmbit del professorat és bastant permissiva, perquè se suposa, sobretot en el cas dels professors associats, que el que tu fas és aportar a la universitat el coneixement del món professional. I aleshores la llei sí que permet la compatibilitat de dos treballs públics. Estem parlant, subratlla, de treballs públics, perquè els treballs privats és una altra història. Si tu eres autònom, tu establisses el teu horari com tu vols. En canvi, si depens de l'administració pública, tu tens un horari determinat. Aleshores, una de les coses que fas quan sol·licites una compatibilitat així és donar els dos horaris, amb segell de la direcció. I aleshores es resol, és a dir, conselleria, la universitat o l'Ajuntament ha de resoldre favorablement o no a aquesta compatibilitat. Per exemple, si tens dos classes a la mateixa hora, evidentment et dirà que no, perquè jo no conec cap persona que tingui el do de la ubiqüitat, no? Per exemple. Aleshores, els horaris ja és un primer requisit, han de ser compatibles. Torne a dir, en el cas del professorat, la legislació normalment dona un marge més gran que en la resta de professions per això, sobretot els associats. L'objectiu d'un associat, un professor associat, és ixe. No és que se puga, és que l'objectiu és ixe. És que tu aportes la teua experiència professional, per tant pràctica, a un món que pot ser més teòric com és el de la universitat. Per tant, jo tots els anys que estava en la universitat era associat i demanava la compatibilitat. Per això sé que sempre em diuen que el màxim, jo no recordo ara les hores, si eren 12 o... però era al voltant d'un 20-25% en la segona feina, és a dir, la universitat. Clar, això és un 95%. El que ha dit la meva companya és que no sabem, nosaltres no som juristes, l'únic que estem demanant a l'Ajuntament és informació per a saber quina és la situació. A mi sempre m'havien dit que més d'un 25% en la segona feina no es pot, és a dir, pots tindre una primera feina al 100% perfectament i una segona al voltant d'un 25%, però al 100 i al 95, que és quasi un 200, a banda que jo humanament no acabo d'entendre com es pot fer això, no es pot. El que va dir Serral Basí l'altre dia és jugar al joc de la confusió, com sempre. Jo no sé si per ignorància o intencionadament, que seria pitjor, per a embolicar i embolicar que alguna cosa queda. La situació de Balma i la meua és ben diferent, perquè nosaltres anem per assistències. Què significa anar per assistències? Si vas, te pague. Si no vas, no te pague. Així, per resumir. És un règim paregut a quan molts professors corregim en proves exàmens concrets, i aleshores, si vas i corregisses, te pague. Si no, no te pague. O un seminari. Tu i jo puc donar una xerrada, en el meu cas, sobre lingüística, no? Si vaig i la faig, me pagues. Si no vaig, no me pagues. I és la situació administrativa de Balma i meua. Aleshores, ahí no n'hi ha incompatibilitat, perquè...
Sí, en este cas, perquè els oients sabien de què estem parlant, la regidora Balma és la tercera regidora de Compromís i ella també és professora igual que vostè, sí. Santi.
Igual que la senyora Beteta.
Per exemple, Maria, vostè està alliberada?
Sí, jo estic alliberada des del mes
d'octubre. En un 100%.
En un 100%.
Estem parlant de que quan algú s'allibera està en un 100%. No hi ha regidors al 95%, no?
Sí, sí, sí que n'hi ha. Si tu dius així des del principi, pots estar al 95, al 50. Hi ha una legislació que també definís el nombre de persones alliberades.
Sí,
que
en este cas,
tindre, crec.
El que
sí,
me referia jo...
Fet, per la nostra representativitat, en un, si no recorde malament, al principi de legislatura, nosaltres teníem dret a alliberar a una persona més a mitja jornada, si així ho considerava.
En este cas, en la professió que té Aida Beteta, el que vostè considera, Santi, és que un 95% és excessiu.
Clar, però ahí és important el règim. Uh-huh. És a dir, tu estàs contractat per qui? Per una administració. Ni Balman ni jo estem contractats per l'administració de l'Ajuntament, perquè ens entenguen, no tenim una seguretat social, no tenim una nòmina en la qual hi hagi 14 pagues, que és un altre tema. Normalment, en l'administració pública, normalment, jo dic als amics que conec, són 14 pagues a l'any, eh? Quan estàs a l'Ajuntament, també són 14 pagues. Però és que anem per assistències, cobrem, has anat a un ple, te paga el ple, no n'hi ha una paga extra. Quan jo anava a la universitat, per exemple, sempre em dient, a quina paga extra vols renunciar? A la de conselleria o de l'Ajuntament, és a dir, la feina principal o a esta. Què fes? Doncs sempre triaves renunciar a la paga més xicoteta, però a una de les dues havies de renunciar. No podies cobrar dos pagues de Nadal, una de l'Ajuntament i una altra de la universitat, o
sí,
una o l'altra, perquè si no cobres quatre pagues.
Sí, en este cas, de lo que així ja deduís, se deduís que Aida Beteta, la regidora, està cobrant... vostè me dient que dos pagues extres de Nadal haurà cobrat, no?
Suposem, però nosaltres preguntem la situació administrativa.
Clar, nosaltres preguntem la situació administrativa perquè com no ha passat pel ple, igual que sí que ha passat pel ple el canvi de dedicació, quan va ser el meu cas, quan va ser el cas d'Emili, quan ha sigut el cas d'altres regidors que han canviat el seu règim de dedicació a l'Ajuntament, sempre ha passat pel ple. I això és una cosa que es sap almenys des de l'1 de setembre i encara no ha passat per cap ple ni s'ha modificat aquest règim que té la regidora. Nosaltres entenem que si no ha passat per cap lloc, doncs sí que pot ser possible que s'hagin cobrat ara en Nadal una paga de l'Ajuntament i una paga de l'escola.
Clar, així el que les sol·liciten és que es faci arribar la documentació que acredite la corresponent compatibilitat de la regidora per a dur endavant els dos càrrecs.
És que, de nou, és la manca de transparència. Si nosaltres tinguem la... Igual quan ho vam preguntar al ple o quan ho hem comentat en comissió, han sol·licitat aquesta compatibilitat, per què no ens l'han ensenyada? Per què no ha passat pel ple? Per què no ho han comentat amb nosaltres, que és el que pensem fer sabent que estem darrere d'aquest tema? Perquè no és una cosa que ens ha eixit ara en l'any nou. És una cosa que ja ve de fa mesos. Aleshores, nosaltres ens hem vist abocats a convocar aquesta roda de premsa perquè si no haguerem fet, igual que vam fer al ple o igual que hem fet en altres ocasions, haguerem registrat el document per a sol·licitar aquesta informació i ja ens haguera arribat, i quan ens haguera arribat la informació haguerem decidit prendre les mesures que haguerem considerat oportunes. Però hem fet una roda de premsa perquè el portaveu de l'equip de govern en aquest cas va vindre a insinuar que els meus companys estaven en la mateixa situació d'incompatibilitat, quan no és així. Aleshores, consideràvem important que la gent sapiguera que no és el mateix tindre una ocupació, que de fet tant de bo, i totes les persones que dediquen el seu temps a la política i a l'exercici polític tingueren una professió, és a dir, clar que sí, però no és el mateix anar en un règim de dedicació exclusiva que en un règim d'assistències. Els meus companys tenen la seva feina i cobren a l'Ajuntament cada vegada que assisteixen. No tenen una relació laboral estrictament amb l'Ajuntament.
Això era un tema que volien aclarir per les declaracions que va fer Javier Serralbosi en esta casa, que no va insinuar, va dir que estaven en la mateixa situació que els dos regidors que són companys seus. Mm. És dir,
el que diu Maria, volia subratllar, no sé si té molt a veure, però a mi sempre m'ha agradat el polític que no depèn de que en el seu partit li diguen ara tu te ficaré la llista, ara no, que té ja un desenvolupament professional, no com així n'hi ha regidors que porten 30-40 anys ahir a l'Ajuntament cobrant la mamella pública, no? I dius, i alguns que s'han jubilat, famosos, no vaig a dir noms, i dius, ostres, i sa independència que és necessària, professional, personal, de prendre decisions sense por a que algú de dalt te ficarà o te llevarà,
en no
s'està
cas,
molt bé.
No és problema de la regidora Aida Beteta, que ella sí que té una feina i
no,
té una plaça.
No,
en
bé.
Absolut. De fet, nosaltres
de fet, ho valorem.
Ho valorem moltíssim i tant de bo, i tot el món tinguera una ocupació a la que dedicar-se en el moment que la política s'acabe o que el servei públic haja de finalitzar, jo li perquè això és un servei públic.
Sí,
no
jo li he de dir, en favor d'Aida Beteta, que va vindre per a dir-nos les mesures que anaven a emprendre per a tornar a la tornada a
l'escola,
vale? I ella em va dir que ella volia anar a la seva professió, és a dir, que ella no anava a deixar d'exercir. Ja entonces, que era a finals d'agost, així en esta casa ho tenim gravat, que ho va dir, eh?
I sí. Això jo crec que és molt de valorar, perquè és
moltíssim.
El que...
Moltíssim, és admirable que una persona vulga dedicar-se per a lo que s'ha format i més en una professió tan vocacional com és la de la docència i en aquest cas docència de xiquets.
Sí, en este cas no és contra esta regidora, sinó que volen saber la situació en la que està...
Administrativa.
La situació administrativa.
Administrativa. Ahir el regidor Xus Madrigal es recordava que el borrador del pressupost estava antes de que aplegaren les últimes resolucions urbanístiques.
Sí, el 9 de desembre ens va enviar la proposta i jo també ho vaig comentar en esta casa després de la roda de premsa que vam fer, però estava incompleta. De tota manera, temps abans de que ens enviaren ixes propostes que tenien, nosaltres ja vàrem fer una roda de premsa també en la que marcàvem unes línies roges per a que nosaltres poguérem votar ixe pressupost a favor i que en ixa part, perquè recorde que no teníem la proposta completa, i aquesta part que ens havien passat no venien contemplades les mesures que nosaltres havíem plantejat, tampoc.
Clar, si tornem al principi, el que jo li dia és li van passar el borrador sense aquestes sentències que tenien que posar dins del pressupost. Per lo tant, després variar perquè van tindre aquestes sentències que es van arribar i tenien que posar-les dins del pressupost.
El pressupost va dividit per capítols, normalment. Doncs ens van enviar uns quants capítols i faltava concretament el capítol 2, si no recorde malament, per rebre. Aleshores, no pots fer un estudi complet d'una proposta per a un pressupost o esmenar-lo si no el tens complet. Però, de tota manera, sí que és cert que teníem una part de la proposta a la que nosaltres ja havíem posat, abans de rebre aquesta proposta, unes línies roges per a que nosaltres poguérem acceptar aquest pressupost. De tota manera, esperant encara la proposta d'aquest capítol 1 i, per tant, del pressupost complet, va ser quan van arribar aquestes sentències i ells van anunciar en premsa que, malauradament, no tindrien pressupost per al proper any i que el que fèiem era prorrogar el pressupost del 2020. Aleshores, s'ha paralitzat tot.
Les sentències arriben habitualment, que també d'una cosa que t'arriba habitualment és fàcil tindre una previsió. Perquè
sí, però
si fora la primera vegada que arriba una sentència,
Santi, però
tu pots reservar una part del pressupost per a les sentències. Si tu tens una estratègia jurídica certa, tu pots fer una apreciació de les sentències que tens en via de resoldre's de quants diners costarà això.
Però
i aleshores calcular el teu pressupost d'acord amb aquesta previsió.
Santi, jo no vull que a vostè rebatir-lo, però és prou difícil tindre una previsió d'aquestes quanties que no saps com poden ser.
Per què és difícil?
Esa
és la pregunta.
Perquè n'hi ha diverses i les quanties varien en funció del final el que decidís un jutge.
Del que decidís un jutge no exactament, perquè tot això té un valor en el mercat, un procés judicial té un valor determinat, evidentment no se pot fer en comes i decimals, però sí que es pot fer una apreciació, clar que es pot fer una apreciació. No, 0 euros no costa, que és el que segons el pressupost anava a costar ara. 0 euros
sí,
no costa.
A lo millor, vostès pensen que els recursos que han presentat ells sabien des del primer moment, me refereix a l'equip de govern, que no acabarien guanyant-les? Perquè vostè m'està parlant de fer aquesta previsió pensant que van a perdre-les.
Això respon a l'estratègia jurídica que tinga en aquest cas l'equip de govern, que nosaltres jutgem que és una estratègia jurídica errònia, als fets ens remetem que ninguna està resolent-se correctament. Però una cosa és que el PP hagi fet empastres urbanístics, que hagi pres decisions quan governava que tinguen com a conseqüència doncs, que acabem perdent aquestes sentències, però després d'això tu tens tots uns anys per a desenvolupar una estratègia jurídica per a guanyar, perdre o negociar. Clar, perquè en alguns casos també s'ha negociat abans d'arribar a la sentència quin preu, i això són tot estratègies. Nosaltres pensem que aquestes estratègies no estan funcionant. N'hi ha assessors que assessoren com, quines decisions prendre, i no, vull dir, als fets ens remetem, no sembla que ens estiga donant bon resultat. Aleshores, vull dir, això també és una estratègia que, per dir-ho d'alguna manera, seria millorable, o pot ser una altra diferent, tindria altres resultats. És l'únic que estem dient.
Vostè m'està dient que és una estratègia que està afavorint que l'alcalde de Vila-real puga tirar balons fora?
No, és una estratègia que té com a conseqüència que es perden aquestes sentències i que, doncs, deben més diners. No que siga ni més culpable ni menys, sinó que és una estratègia que té com a resultat, doncs, que aquest deute va augmentant i que probablement podrien haver altres estratègies.
El consell seria no portar-les, o sigui, no d'alguna manera intentar no pagar aquestes sentències, és a dir, anem a veure, si no se recurrís, al final no sabíem si les guanyaríem o les perdríem.
Però és que jo crec que s'ha de posar en una balança, de vegades. Què ens renta més, no? En aquest cas, fer un recurs que puguem anar, que el recurs té uns diners, té unes demores que fan augmentar, en cas de perdre, els interessos. Què ens és més rentable? Recórrer això sense totes les garanties de que ho anem a guanyar, perquè això passa en els judicis de peu de carrer, és a dir, moltes vegades les persones hem de ser conseqüents en la conseqüència final que pot portar-nos aquest recurs. Aleshores,
però dona...
decidim si i busquem assessoria jurídica, que no té per què ser del meu veí, pot ser d'advocats professionals que no tenen per què ser del meu partit, parle, perquè en aquest cas l'assessoria jurídica que ha utilitzat així l'alcalde de Vila-real ha sigut gent del seu partit, que igual l'ha assessorat des d'un prisma partidista i no d'un prisma de lo que interessa al municipi, no sé. Però si el recurs no ha eixit bé, i aquesta assessoria jurídica igual...
Bueno,
no
a lo
sé,
millor,
o has de buscar més ventall o una assessoria jurídica que siga del poble o
prolongar,
municipal.
O prolongar en el temps per a poder fer unes altres inversions. Si s'haverà tingut que pagar tot al principi, a lo millor la ciutat de Vila-real s'haverà quedat molt darrere de les demés, de l'única ciutat que tenim, que és la de Castelló, no?
Depèn, és que, a veure, jo n'hi ha coses ja que se'n perden, perquè jo no sóc jurista, ja ho sabeu, aleshores jo sóc lingüista i no ahir em perd, però jo crec que l'estratègia jurídica no està funcionant, perquè cada vegada tenim els impostos més alts i cada vegada devem més i ho estem perdent tot, i aleshores jo, que em preocupe per la meva ciutat, pense que potser es podria analitzar si l'estratègia seria com a mínim millorable. D'acord?
Este matí hi ha hagut roda de premsa del Partit Popular on demanaven una partida per a el sector de la restauració i hosteleria de Vila-real.
Per una notícia, no?, que va eixir ahir, també vaig veure una notícia que havien fet l'agrupació, suposo, d'hostalers d'ací del poble, dient que les noves mesures els ofegaven i que no veien, no es veien capaços d'eixir d'aquesta situació.
Vostès què opinen al respecte?
Doncs la veritat és que no he llegit, o sigui, encara no he vist la roda de premsa, perquè nosaltres també l'hem tingut un quart d'hora després, simplement, aleshores no he estat pendent de què és exactament el que planteja el Partit Popular, però sí que considere que és un sector que, òbviament, està patint, igual que molts altres, i que primerament s'hauria d'estudiar quina és la situació, veure també quines mesures es van a fer de manera estatal per a no avançar-nos i no fer com en anteriors ocasions hem vist que s'ha produït en alguns ajuntaments, i s'ha incompatibilitat després en les pròpies ajudes que venen des de conselleria o bé des de l'Estat. Aleshores, jo crec que seria prudent i analitzaria quina és la situació per veure...
Claro,
què va passar?
Jo el que veig és que moltes ajudes estan tardant massa en arribar, perquè si una ajuda de la Unió Europea per a fer tot el tràmit has d'estar mig any, un any, no sé, se suposa que és una ajuda per a poder sobreviure, perquè aquests negocis no es poden obrir. Jo, bueno, i tu saps, Susana, que en esta casa ha parlat molt de, del bon treball que sobretot en l'àmbit de l'hostaleria en este poble es fa, de molts plats típics, de molta creativitat, i em dona una immensa tristesa tota la situació que este sector està patint, perquè és que quasi que ens caracteritza com a poble, no?
Clar, ells el que diuen, el que argumenten és cuidado les ajudes estatals o autonòmiques, que tarden molt, que en est, quan anem a demanar-les n'hi ha molta gent, i claro, una ajuda municipal, com que la veuen que està més al seu abast. Entonces, per això es preguntava a vostès si vostès estigueren en el govern, s'ho plantejarien fer algun tipus d'ajuda local.
El nivell de, en la situació actual econòmica que té l'Ajuntament, també hi ha que valorar quin és el nivell d'ajuda que li pots donar a una persona autònoma o a una persona, en aquest cas, del sector de l'hostaleria o d'altres sectors. Perquè, a lo millor, des de l'Ajuntament, el nivell d'ajuda que se li pot donar són, no sé, posem 500 euros, i 500 euros a lo millor serveixen per a pagar, no serveixen ni per a pagar el lloguer complet d'eixe local. Uh-huh. Aleshores, jo crec que per això plantege allò d'observar la resta d'ajudes, no? de les altres administracions. Però sí que és cert, com diu Santi, que el que haurien de plantejar-se totes les administracions és que les ajudes són, és igual que a serveis socials, que és l'àmbit que jo conec. N'hi ha unes ajudes que s'anomenen les ajudes d'emergència, i se diuen ajudes d'emergència perquè se necessiten immediatament, perquè és una situació que és d'emergència actual. Les situacions per als que estan travessant aquests sectors també són unes situacions concretes degut a aquesta situació, per la qual cosa són emergents també.
Perquè també entenga la gent, quan tu qualifiques una situació d'emergència, doncs això facilita també que l'administració pugues donar els diners abans. Vull dir, totes aquestes qualificacions administratives, si les fas bé, en principi han d'estar ben justificades, no? Quan una cosa és d'emergència ho és, no te ho estàs inventant i forçant una justificació, sinó que ho és, i aleshores els diners donats en una celeritat que una situació administrativa normal te permetria que s'allargaren més en el temps, tens justificat que es donen abans. Jo volia dir una cosa també. Moltes vegades se'ns ha acusat, sobretot des d'este govern, que nosaltres com a oposició demanem, no? Demanem peres a l'om, o no sé com és l'expressió esta, perquè clar, demanar des de l'oposició és molt fàcil, diuen. No és així, nosaltres això ho acabem de saber, encara necessitem temps per a analitzar quins diners costa això, per a què, que s'aconseguirà, i resoldrem. A priori, a veure, si m'ho poses així en cru, una ajuda al sector de l'hostaleria, doncs clar, és que sí, clar, totes les que calguen. Haurem d'analitzar, a veure si és realista en el pressupost que tenim. I sempre ho fem amb totes les propostes.
Confinament domiciliari, sí o no?
Confinament domiciliari, sí o no?
En la situació actual en la que estem, Compromís, Mònica Oltra, i és una roda de premsa, i diu, senyores, estem demanant el confinament domiciliari. Avui ens arriba una nota de premsa que el president de la Generalitat, Ximo Puig, a una i mitja, i serà en roda de premsa. La consellera de Sanitat Universal ens diu que fa 5 dies pràcticament que a Missit encara no anem allò perquè s'ha de valorar, però avui, això ho deia ahir la consellera, però avui, després de que Unides Podem i Compromís pressionen el seu soci de govern, a Ximo Puig, a l'una i mitja compareix. Jo els pregunto a vostès.
Les dades és que són...
Confinament domiciliari?
A veure, jo crec que sempre hi ha una tensió en un govern entre l'interès electoral, que pot ser X, i els grups de pressió, d'acord, siguen els que siguen econòmics o també electorals. Aleshores, clar, fer un tancament d'aquest tipus suposa doncs un problema per a molts sectors que viuen precisament del moviment de la gent, del fet que la gent es pugui moure. Aleshores, és una decisió que s'ha de prendre, i s'ha de prendre amb valor. El que crec jo que hauria de prevaldre són els consells de l'àmbit sanitari. Torna a dir, jo la meva professió ja sabeu la que és, i us donaré consells de l'àmbit en el que sóc especialista.
Tenim les dades reals de la gent que està infectada?
Clar, hi ha una saturació brutal. Ara, aleshores, què fas? Tries salut? Tries... És que jo crec que és una situació complexa.
Torne a preguntar, són vostès conscients de si tenim les dades reals publicades?
Jo desconec, jo entenc que les dades que se publiquen intenten ser reals. Vamos, això és el que jo pense com a ciutadana. Jo
entenc que
com a ciutadana jo veig les dades i vull pensar que són les dades reals.
Jo crec que no són reals, ho dic obertament, perquè quan es fa un test, les dades que tu tens ahir són dels que s'han fet el test, però sempre has d'entendre que hi ha gent que no va fer-se el test i que per tant seran més.
Perquè són asimptomàtics.
Perquè
i
són asimptomàtics.
Per tant, aleshores d'ara, conforme tenim els centres d'ingressats, Compromís per Vila-real se suma a lo que diu Mònica Oltra.
Sí, a veure, jo crec que les dades fan por, de fet ahir mateix a les notícies de la ràdio comentaven com tenim nosaltres lo que són les unitats d'aguts hacia la Comunitat Valenciana, i la veritat és que fa por i jo entenc que és una mesura necessària.
A veure, però des del punt de vista del municipalisme, aquest confinament possible, jo crec que ha d'anar unit a la creativitat. Nosaltres som una candidatura municipal. Vale, sí, si ens acaben confinant, que no és una competència nostra, que vindrà de dalt, què fem per l'hostaleria? L'hostaleria necessita menjar? Doncs promocionem que es puga... Tu te n'aniries el diumenge a dinar per ahir? Doncs ho pots comprar així al poble. Com? Facilitem que la gent ho... Fiquem-li-ho fàcil, no?
Perimetrem els municipis?
Podríem perimetrar-los o no, però fent aquest consum local. No ho sé.
Perimetrem els municipis?
Clar. Les botigues de roba, ara que són les rebaixes. Doncs bé, normalment la gent compra a determinades grans empreses per internet. Doncs com facilitem, com promocionem que la gent compri en els comerços locals de proximitat on ells guanyen el nostre veí? Jo crec que això és el que ens ha de preocupar a la política municipal ara mateix. Perquè això de si hi ha confinament o no sembla ser que tenim poc a dir nosaltres des del municipi.
Els col·legis tancats, oberts?
És que, de fet, jo sempre tinc aquest debat, era el que anava a comentar. Jo, a nivell personal, el tema que més em preocupa a mi és que quan fem aquest confinament estricte en les nostres cases, i aquesta escletxa a nivell social s'augmenta molt més i es fa molt més palesa. N'hi ha xiquets que, per molt que tu els facilites una tablet o que tu els facilites el que vulgues, moltes vegades els seus progenitors o el seu nucli familiar o les persones que estan a càrrec d'ells no tenen les ferramentes per a manejar-se tampoc amb aquesta tablet o per a explicar-los quin és el contingut o per a... Aleshores, jo crec que l'únic que produeix també això és una escletxa social major i mira, que cada vegada més vaig en augment.
Jo te puc donar la meva opinió en comptes de com a polític, com a professional, com a pare, un poc.
I com a pare, també.
Com a pare, és a dir, d'acord, confinament. Nosaltres, jo pensava que aquestes noves generacions estaven molt posades en noves tecnologies i que a l'endemà de fer el treball telemàtic s'adaptarien. Te puc dir que no és així. Jo, en els estudiants que tinc, alguns sí, o molts sí, però no tots. I
estem parlant de quines edats?
L'educació, doncs estem parlant de totes les edats d'escolarització, des dels 3-4 anys fins als 18, o els 16, que és l'obligatòria, però també la universitat. La gent en la universitat són els professionals del demà, els hem de formar, i això és fonamental. Aleshores, la presencialitat a mi em dona unes ferramentes, i ho dic obertament, i jo sempre... I ho sap la meva companya, he sigut un poc més favorable al confinament també en aquest àmbit, però jo t'estic dient la realitat. La presencialitat a mi em dona unes ferramentes que jo no les tinc des de l'ordinador de ma casa, i les avaluacions, per exemple, són molt més justes quan tu vas a un examen. Te poso un cas molt concret. Jo he tingut alumnat que, per exemple, no es veu bé. Se suposa que li has de fer una adaptació a aquesta persona. Doncs recordo un alumne que el que feia és que li feia l'examen ampliat a 4. I una de les dificultats que tenia aquesta persona és que no tenia una pantalla adaptada al seu problema de visió. En classe, sobre paper, podia veure, en una pantalla no veu igual, i aleshores, tot és que és molt complex tot això. Aleshores, realment... A veure, educativament no és recomanable. Això és la veritat. No és recomanable el confinament.
També cal dir
jo ja no sé sanitàriament.
Claro, però també cal dir que és on menys focos ens hem trobat, eh? És a dir, si hem tingut en l'àmbit educatiu hem tingut molt poquets
Sí, els protocols estan correctament establerts i si es segueixen,
i bueno, el fet d'estar en un ambient estudiantil favoreix molt que la gent estiga més concentrada,
Efectivament. I saps una altra cosa, nosaltres actuem d'una manera social. Clar. Els éssers humans, hi ha excepcions, no, de gent eremita que viu a soles en una muntanya, però la gent normalment es motiva a estudiar i a treballar quan fa coses en grup, que és una de les mancances. Jo, a mi m'agradava molt que feren feines en grup i participant, i ara això de la distància és un desastre, ho dic.
De fet, mira, desastre. Sistema habitual a fer coses en grup, que divendres entra el del Consorci de Bombers, la persona que ens dona totes les dades i ens demana, per favor, que no anem ningú a la neu. I bueno, hem anat tot el món a la neu. És dir, això vol dir que pensem en grup. És dir, si ens diuen, li diria això per lo d'estar en aquest ambient estudiantil, és dir, anem, som persones de grups, entonces si estem a soles com que no col·laborem massa en l'empremta que tenim en aquest moment, i per això li diria jo que este cap de setmana s'ha anat tot el món a la neu.
Bueno, jo no he estat, però morint-me d'enveja de veure les fotos d'Instagram de la gent, la veritat, ho reconec. Enveja sí que n'he tingut.
Això, som això, què hem de fer? Hem pegat un bon repasset, no? No hem parlat ja van de rif i rafes que últimament tenen en l'equip de govern, no, perquè són protagonistes, eh? No sé si vos heu assabentat en el vostre grup, que sou els protagonistes últimament de lo que passa en l'Ajuntament de Vila-real.
Si pregunta no fem, i nosaltres l'únic que fem és preguntar.
Mire, jo una vegada vaig sentir en una cua un senyor que va preguntar algo i no li van contestar massa bé, i ell va dir, que preguntar és ofendre?
No.
Pues això és. Maria Fajardo, portaveu de Compromís per Vila-real, moltes gràcies.
Gràcies
i bon dia.
A vosaltres.
Santi Cortells, també de Compromís Vila-real, moltes gràcies i bon dia.
A vosaltres.
Nada permanece, todo se desvanece. Sé que no puedo quejarme, trataré de no engañarme. Simple cuestión de tiempo, llegar al precipicio. Yo bajando a los infiernos y tú cruzando el paraíso.
Radio Vila-real 92.2, frecuencia modulada.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es. Hoy tengo
ganas de sonreír. Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz. Calle Perejil 10, Vila-real.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Vila-real. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
En carnicería, Embutidos Flor, la mejor opción. Puntas o tiras de costilla salada, 1 euro el kilo. Puntas o tiras de costilla fresca, 2 euros el kilo. Haz tu pedido al 964 93-381-145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Bueno, i avui hem rebut una nota de premsa on ens diu que el Partit Popular de Vila-real exigeix activar ajudes per a l'hostaleria després de les noves restriccions. Per això tenim Adrià Casabó. Ell és portaveu adjunt del Partit Popular de Vila-real. Bon dia, Adrià.
Molt bon dia.
Com bé diu en la nota de premsa, noves restriccions. Ara tenen que tancar a les 5 de la vesprada en l'hostaleria en la població de Vila-real, vaja, en tota la comunitat valenciana. Però vostè ve a defensar a aquests empresaris que són de Vila-real, no?
Sí, correcte. Mira, desgraciadament són molts, no?, els sectors afectats per aquesta crisi derivada de la pandèmia, però sí que és cert que hi ha alguns sectors especialment afectats, no? I este de l'hostaleria és un dels més afectats. I aquestes noves restriccions que coneixíem la setmana passada, impulsades pel govern de Ximo Puig, afecten encara molt més directament. Pràcticament les restriccions que coneixíem afecten exclusivament a aquest sector, el sector de l'hostaleria, i per tant, aquestes dificultats que veníem alertant des del Partit Popular pensem que s'agreugen d'una manera important. Mira, parlant amb gent del sector, són dades que ens oferia la gent del sector hacia Vila-real, estan parlant ja de 250 veïns a l'atur del sector de l'hostaleria i altres en reduccions de jornada. Parlen de pèrdues del 75% respecte a l'any anterior i ja, desgraciadament, estem coneixent algo que ja alertàvem des del Partit Popular fa mesos, que molts negocis, moltes activitats relacionades amb aquest sector estan tancant les seues finestres, no? I això és preocupant. Mira, el Partit Popular ja al mes d'abril de l'any passat demanàvem un pla d'autònoms local, com sí que estaven fent altres poblacions del nostre voltant, i en aquell moment l'equip de govern ja es va negar a aquestes ajudes. El mes de maig vam demanar bonificacions en impostos per a l'hostaleria, xicotets comerços, perquè enteníem que no era possible que si s'estaven reduint considerablement els seus ingressos, els impostos es mantingueren, o inclús en el cas de Vila-real es pujaren un 10% a missa pujada de la contribució aprovada pel Partit Socialista i per Podemos. Al mes de juny veiem ja la situació i prevenint, no?, al final el que volíem era garantir la viabilitat d'aquests negocis i evitar el seu tancament, com ara desgraciadament ja està passant. Al mes de juny demanàvem a l'equip de govern crear una línia d'ajudes d'emergència econòmica. Des del Partit Popular pensàvem que era molt millor ajudar aquesta gent quan encara el seu negoci estava en funcionament que després acabem ajudant-los igual però a través de serveis socials perquè hagin perdut la seva feina o perquè estiguin en una situació molt límit, no? Pensàvem que el millor era ajudar-los en aquell moment per a poder mantenir el seu negoci. En aquell moment l'equip de govern es ridiculitzava un poc aquestes ajudes, inclús es burlava de les que traien altres municipis, les tachava d'electoralistes o com dia, de ridícules, però parlant amb la gent del sector és el que ens diuen, no? Si a mi em donen una mínima ajuda que em permet, per exemple, pagar l'autònom, que també s'ha pujat la quota per part del govern del nostre país, això tal volta me permetís tindre un alivio, no?, a esta situació greu que estan travessant, anar podent aguantar la situació en els mesos més complicats i després eixir reforçats i poder mantenir l'activitat que, com diem, pues, genera llocs de treball ja no només directament als cambrers, cuiners que puguen estar en els locals, sinó estem parlant també de subministrament, de distribució, de transportistes, personal de neteja, assessors, sector serveis relacionat amb l'hostaleria, per tant, afecta a un teixit econòmic important. Eixa negativa de l'equip de govern de Vila-real no l'entenem. Primer l'excusa era que eren ajudes electoralistes ridícules. Ara, esta setmana, l'excusa és que no hi ha diners. Però els veïns i veïnes de Vila-real veuen que per al que se vol sí que hi ha diners en Vila-real i no per, a, per ajudar als nostres veïns a que mantinguin la seva activitat econòmica.
En aquest cas, des de la Generalitat, Ximo Puig fa tres dies que anunciava que hi haurien acords i ajudes econòmiques per a subvencionar aquest sector que s'ha quedat tan deprimit.
Mira, al mes de maig, quan el Partit Popular de Vila-real demanava a l'equip de govern ajudes per als sectors afectats per la crisi econòmica, per els autònoms, els bars, restaurants, comerços, la resposta de l'equip de govern, la resposta de Benlloc i del Partit Socialista era que tranquils, que arribarien ajudes d'altres administracions i no faria falta que l'Ajuntament de Vila-real ajudara els seus veïns perquè aquestes administracions ho farien. Això ho parlàvem ja el mes de maig. Desgraciadament no ens podem fiar ni esperar a que altres administracions vinguin a salvar-nos perquè ja han vist el que passa on governa el Partit Socialista. No? El Partit Socialista està governant en aquest moment a nivell nacional, a nivell autonòmic, a nivell local, però no és responsable de res. O sigui, el Partit Socialista en Madrid amb Podemos no és responsable de la gestió de la pandèmia, deriva la responsabilitat als ciutadans o a les comunitats autònomes, no és responsable de la pujada de la llum i del gas, que afecta també a aquest sector del que parlem avui, el sector de l'hostaleria, no és responsable de la pujada de la quota d'autònoms, i el mateix passa a nivell autonòmic. No són responsables de les restriccions que prenen, que entenem que s'han de prendre restriccions perquè la situació sanitària està una altra volta descontrolada, que també hauríem de preguntar-nos què s'ha fet durant 8 mesos per arribar al mes de gener com estem sense cap solució, no? I tampoc ens podem fiar a nivell local perquè tampoc són responsables. Han pujat un 10% la contribució als veïns i veïnes de Vila-real, però ells tampoc són responsables. Una dècada després de governar, tots seguís en responsabilitat del Partit Popular. Per tant, desgraciadament, no ens podem fiar del Partit Socialista perquè allà on governa no es fa responsable de les seues actuacions.
Com vostè sap, la restauració està així a les 5 de la vesprada a fer una cacerola per a protestar per aquesta situació. Vostè ha parlat en aquest sector de la població de Vila-real?
Sí, mira, jo porto parlant en gent del sector de la restauració, de l'oci, des de l'inici de la pandèmia. De fet, la primera reunió que es convoca amb el sector de la restauració per part de l'Ajuntament de Vila-real ve a una proposta del Partit Popular a l'inici del mes de maig, després de que s'acabara el confinament i que aquests locals començaven a poder, en moltes limitacions, iniciar la seva activitat. Ja va ser el Partit Popular el que va demanar una reunió...
Perdone, en moltes limitacions i en molta inversió.
Correcte, sí,
o sigui,
sí.
Que tenien, a més, que invertir en seus locals per a poder tornar a obrir. Això suposava que, després d'haver estat confinat i no haver ingressat i haver tingut els mateixos gastos, tenien que invertir.
Així és, correcte.
No cal que no oblidem.
Sí, correcte, és que els gastos, hi ha gastos evidentment fixos, com els lloguers i demés, que això no para, i a banda, molts, com dius, havien fet una inversió important per poder obrir els seus negocis, sabent que anaven a ingressar molt menys, però almenys poder mantenir la seva activitat adaptant-se a la normativa que exigia la mateixa administració, que ara no vol ajudar-los. Per tant, el Partit Popular, com li dia, ha estat des del primer moment escoltant les seues necessitats d'este i d'altres sectors. Jo he pogut parlar amb molta gent del sector que han traslladat-me aquestes dificultats, molta gent que no entén per què el seu ajuntament, l'administració més pròxima, no pot traure una línia d'ajudes per al seu sector i per a molts altres sectors que ho podrien necessitar. Està clar que els diners són limitats, no? Però una ajuda menuda en un moment determinat pot permetre fer front a un pago dels molts que han de fer i això permetre mantenir l'activitat.
Seria no matar un sector econòmic, una part de motor econòmic que té aquesta població. El Partit Popular, si estiguera governant, què destinaria a este sector, a este motor econòmic que tenim?
Mira, jo el primer que pense que hi hauria que fer, i és una proposta que, per exemple, ahir la nostra presidenta regional, Isabel Bonig, que va estar reunida també amb representants del sector, va fer, és reduir els impostos que cobra aquesta administració en funció de la reducció d'ingressos que han tingut aquests locals.
Per exemple, el dia 20 de gener tot el món hem de pagar l'IVA.
Correcte, val? És una altra de les coses que plantejava ahir la presidenta regional del Partit Popular, que li traslladarà a Ximo Puig d'una baixada de l'IVA del 4% per a aquest sector, no? I aquestes mesures, evidentment, poden ser a nivell autonòmic o a nivell nacional, però així a nivell local, que menys que una bonificació d'un impost que aquest equip de govern ha pujat un 10% per a aquests sectors que no estan podent desenvolupar la seva activitat en normalitat, no perquè ells no vulguin, sinó perquè les restriccions que marca la mateixa administració els ho impedeixen.
Sí, en aquest cas, salut, i evidentment vostè sap que la gent, quan se sent a prendre alguna cosa, acaba un poc perdent les formes, i aquest virus seguís saltant d'igual a l'altre. És dir, la restricció, no sé si vostès la posen en tela de juït, la veren posar, la de restricció per a els bars, terrasses i restaurants?
Mira, com diria, és evident que restriccions fan falta, no? La situació sanitària, com diria, està, evidentment, està una altra volta descontrolada, que haurem de també analitzar i demanar explicacions de què han fet els governs amb responsabilitat de gestió durant aquests mesos que se preveia que anava a tornar a passar el que està passant, i quines coses han fet per evitar-ho. Però és cert que mesures i restriccions s'han de posar, no? Però, com diria, aquestes mesures han d'anar acompanyades d'un pla de viabilitat dels negocis als que estàs afectant, no? Hem vist també que moltes de les restriccions que s'han pres no han tingut cap efecte. Van començar en el toc de queda a les 12 de la nit, es va passar a les 11, ara a les 10, i desgraciadament això no ha servit per a res, no? Uh-huh. Jo crec que els locals de Vila-real, els restaurants, els bars, són llocs segurs. Com dies, els propietaris han fet una inversió important, un control també, perquè són els primers interessats en que les coses se facin bé als seus negocis, i per tant jo no entenc aquesta criminalització que s'està fent del sector, que és evidentment un sector que genera molta activitat i molt de moviment, però que jo crec que estaven fent les coses molt bé, i coneixem molts pocs casos de contagis també en estos locals, no? Per tant, crec que no és just que se centre tota l'atenció en un únic sector.
Clar, el que passa que la lluita seua, que és a nivell local, clar, només pot demanar que li rebaixen i si 10% que vostè parlava, perquè que posaren un paquet d'ajudes a nivell local, vostè ho faria?
Jo crec que és necessari, no? I crec que altres administracions locals pròximes a Vila-real ho han fet, amb una resposta jo crec que interessant, i al final, si l'Ajuntament, que és l'administració més pròxima, no està per ajudar els seus veïns en un moment de dificultat com el que estem travessant, quan la necessitarem, no?
Sí, però vostè sap que els primers responsables que fan és a vostès, que són el Partit Popular, i que els han deixat en tesoreria amb menys zero.
Sí, clar, el Partit Popular, hi ha que recordar als veïns que fa 10 anys que no governa aquesta ciutat, no? I jo crec que això li ha anat molt bé a l'equip de govern, al senyor Benlloc i al Partit Socialista, aquests 10 anys, jo ho reconec, que ixe mantra que han anat repetint li ha anat molt bé electoralment, però jo crec que la gent comença a donar-se compte de que això no és cert, no? Mira, a Vila-real l'any passat va deixar de gastar-se pràcticament 1 milió d'euros en les festes de setembre de la Mareu de Gràcia i les de maig, perquè no es van celebrar. Van veure com aquest estiu l'equip de govern va col·laborar amb 50.000 euros amb una empresa per a fer uns concerts al Col·legi dels Carmelites, que aquests 50.000 euros, per exemple, haguem vingut molt bé per als locals d'oci de la ciutat, que els tenim, per ajudar-los, no? Per tant, jo crec que la gent veu que diners hi ha, perquè es fan coses a Vila-real.
En este cas, el Partit Popular el que haguera fet haver sigut d'aixos diners que anaven a gastar-se en festes, traure paquets d'ajudes per a este sector.
Clar, és que és una altra de les coses que el Partit Popular no ha aconseguit saber encara. Hem demanat en moltes ocasions a l'equip de govern que ens diga quants són els diners de les diferents regidories que s'han estalviat durant l'any 2020. Evidentment, hi ha moltíssimes activitats que la pandèmia ha fet que no puguen celebrar-se, entre elles, i en un pressupost prou important, les festes patronals. No sabem encara quants diners ha deixat de gastar-se l'Ajuntament de Vila-real per totes les accions que ha hagut de suspendre l'any 2020, i evidentment, si només en festes parlem de prop d'un 1 milió d'euros, estem parlant d'una quantitat molt important que haguera pogut destinar-se, almenys en part, a ajudar als sectors més afectats per aquesta pandèmia.
Mire, jo el que sí que a nivell personal, el que m'ha dit la gent per al carrer, perquè lògicament al estar en un mitjà de comunicació simple i per tindre el micròfon davant, em diuen coses perquè jo les traslade. Sí que és cert que una població que tanquen les cafeteries a les 5 de la vespre el que fa és repercutir en que l'altra part de lo que és una població, com són tendes de roba, de sabates, de floristeries, jo que sé, un fum de perfumeries, la gent com que ja no és a partir d'això ara.
És que és el que dia, no? Parlem d'un sector, però són molts els sectors afectats. I com tu dius, desgraciadament ens passegem pels carrers de Vila-real i cada vegada són més les tendes, els comerços, ara també hi ha bars, cafeteries que tanquen les seues portes, no? I això al final deixa de generar dinamisme en la ciutat i afecta a altres sectors, no? I és trist passejar-se i veure que cada volta són més les famílies de Vila-real que han de parar i posar punt final al seu negoci perquè no poden tirar endavant.
Bueno, sí que podíem anar, a partir de les 5 de la vespre a un restaurant perquè només tenien que anar uns quilòmetres i eixir a la carretera. I estos estan tots oberts.
Pues això, per això dic que hi ha coses que no són lògiques, no? I
per cert, que hagi nevat només en Madrid, que li pareix?
Bueno, ha nevat en molts més llocs d'Espanya, no? Però és cert que l'atenció mediàtica s'ha centrat en Madrid, que també és veritat que ha sigut una nevada molt,
però,
molt, molt forta.
Vostè, què li pareix que quan tinguem informació a nivell nacional de la televisió pública només mos isquen imatges de la Comunitat de Madrid?
A veure, entenc que Madrid, per ser la capital del nostre país, té una importància i una repercussió a nivell mediàtic que no tenen altres zones, però és cert que ahir hauríem de plantejar-nos també què passa, no? Perquè, com dius, no ha nevat només a Madrid, no?
I en la província de Castelló només ha nevat en Morella.
Pues el mateix, no? Jo crec que moltes voltes tenim ahí com punts que són de referència per a algunes coses i està bé també parlar d'altres llocs, no només en aquest cas que evidentment no s'ha generat problemes, sinó també quan són coses positives no passen només en alguns llocs, sinó també en molts altres municipis.
Per cert, com veu vostè la població de Vila-real? Té ganes de canvi?
Mira, jo crec que...
Com li diria això perquè vostè ha estat últimament parlant amb molts veïns de Vila-real.
Sí, mira, jo crec, com li diria, que sí que hi s'ha... I aquesta excusa que el Partit Socialista a Vila-real ha generat molt, molt bé i ha creat en una intenció política i que li ha eixit bé, com diria, de que tot el que passa en este poble o tot el que no se pot fer en este poble és perquè fa 10 anys va governar el Partit Popular a Vila-real. Mm-hmm. Crec que la gent comença a donar-se compte de que això no és així, no? I també és important recordar que quan ha governat el Partit Popular i hi haurà comès errors, evidentment, tots jo crec que quan gestionem pues hi ha vegades que ens equivoquem, però sí que és cert que quan ha governat el Partit Popular a Vila-real jo crec que les coses no li han anat mal, no? Que ara disposem d'un hospital a Vila-real o un centre de salut en el barri del Pilar que no teníem, en una situació com la que vivim ara, valorem, no?, esa decisió que en algun moment pues un alcalde del Partit Popular va prendre, o quan es va renovar tota la xarxa educativa de la ciutat, o quan s'han creat nous jardins, nous parcs a Vila-real, no? Jo crec que si tirem la vista enrere podem veure què va passar quan va governar el Partit Popular a Vila-real, com va canviar la ciutat, i també podríem preguntar-nos què ha passat en esta última dècada a Vila-real i en què ha canviat la nostra ciutat.
Uh-huh. Adrián Casabó, portaveu adjunt del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estàs a la 92.2 FM.
Hola, sóc Eugeni Alemany. Volia dir-te que s'acaba Avorrir-se a casa els dissabtes. Hem preparat el programa que farà que tota la família flipe i s'oblide del toc de queda. Prepara't per escoltar el nostre do de pit. Arriba Duel de Veus, el nou programa dels dissabtes a les 10:15 en A Punt.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase?
Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Hola, soy Sole Jiménez y vengo a decirte que los sábados tenemos una cita con la música. Hemos preparado un nuevo programa donde buscaremos los mejores talentos de toda la comunidad valenciana. Será un trabajo duro en el que ganará el artista total, el número uno. Nos vemos en Duel de Veus, el nuevo programa de los sábados a las 10 menos cuarto en Apunt.
Dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía.
Bueno, i ara sí, anem a la localitat de Vistabella a parlar amb el seu alcalde, Jordi Alcón. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Com tenim Vistabella?
Bé, doncs pues ara la situació és un poquet millor de la que teníem estos dies darrere. Avui hem pogut els xifres tornar a la classe, al col·legi, i bueno, la situació dins dels carrers del poble és complicada. La neu ja l'han pogut llevar dels carrers principals, però ara, clar, tota la neu s'ha convertit en gel, i és un perill quasi que pitjor que la neu.
Este cap de setmana ha estat molt visitat, Vistabella?
No, vam pelear prou per a que tancaren la carretera des de baix de Sant Janeta, i la veritat que en col·laboració... I la col·laboració inestimable de la Guàrdia Civil de Janeta vam aconseguir que no pujara pràcticament ningú. Algú se va colar, se va escapar, però bé, menys mal que està en ells.
Clar, això, i que com va nevar més baixet, la gent, pavor i neu, no tenia que pujar fins Vistabella, no?
Clar, però bé, sí que ens han cridat, bueno, és que les cridats són pràcticament constants a l'Ajuntament, per a veure les altres carreteres i si encara queda neu i si poden pujar. Però, és que, dime, perdona.
Esta volta si han hi hagut prou de sal i prou d'ajuda per a despejar els camins de les masies i les carreteres que gasta el veïnat?
Com sempre ha estat justa, molt, molt justa. I sempre peleant-la perquè la veritat és que no sé per què, quin és el motiu, però costa molt que arribi l'ajuda a pobles com Vistabella, que és el més alt de la comunitat valenciana, i pareix mentida que la gent pensa que no neve o no gele, i ens ho hem vist molt complicat per al subministre de sal, i sobre la maquinària l'hem buscat des de l'Ajuntament, directament. Fins ahir els bombers no van poder enviar-nos una màquina mixta sense cadenes, que tampoc anem a molt allun, però bueno. I el subministre de sal, pues sí, l'hem buscat, hem col·laborat en carreteres, hem pogut agafar un poc del parc de bombers que hi ha a Vistabella, que com ells no tenen salero en el camió de bombers, no la poden utilitzar, entonces pues nosaltres sí que la podíem gastar. I després sí que vam poder contractar d'urgència un camió de sal, però clar, es va ficar a nevar i fins a ahir no va poder arribar al poble tampoc.
Mire, una curiositat que tinc, quan vostè diu vaig contratar un camió de sal, i aquest camió de sal el paga l'Ajuntament de Vistabella o va subvencionat?
El paga l'Ajuntament. Després ja veurem si es traurà una línia d'ajudes o algo des de Diputació, des de Conselleria.
Per cert, la última nevada que vam patir antes de que ens arribara la pandèmia, les destrosses de Glòria, l'Ajuntament de Vilabella ha rebut algo?
Encara no. Sí que està tot tramitat, sí que està tot gestionat, sí que està gran part aprovat, però no hem rebut absolutament res.
Pues seria amuntonaran les... el que tenen que pagar-li, perquè després de Glòria ve Filomena i ara ja en té dos perquè li paguen, no?
Correcte. Després, ara quan se'n vaig a la neu, tocarà fer balanç de danys, per supost, i després ja passarem l'informe que va on corresponga. Des de l'Ajuntament sí que hem declarat l'emergència per el temporal, però després, clar, si no s'aproven una línia d'ajudes, nosaltres, en un pressupost tan reduït com el que tenim, és un lastre bestial ja per a començar l'any.
Clar, però resulta que Vistabella és una població que per a la província de Castelló i suposo que per a tota la comunitat valenciana és un bé cultural, és dir, és un puesto molt emblemàtic. I sembla que estos dies només havia nevat a Morella, no?
Sí, no sé si la gent s'havia enterat que havia nevat en més llocs, a part de Madrid i en la zona de Morella. Però sí, pareix que tot el despliegue de maquinàries i tot estava allí, i tots els mitjos, per supost. A mi els mitjos, la veritat, preferís que primer vingui la maquinària, després si volen vindre els mitjos, per supost. Però és que primer és la gent, la població, i després l'altre. I després que no vulguin tallar la carretera en plen temporal, que tinguem que pelear-lo tot, absolutament tot. És que no pot ser així en el procediment.
Per cert, vostè s'hi ha tirat de pala?
Per supost. He tirat de pala, he tirat de sal, vam tindre que inclús que baixar a rescatar entre competes els xiquets de l'autobús de l'escola. Es toca fer de tot.
Sap lo que li passa? Sap lo que li pregunté? Perquè, clar, ens agradaria veure aquest book de fotos dels alcaldes de pobles que sí tiren de pala.
Intentaré buscar-la, a veure si la trobem, si algú me l'ha fet, però ja t'he dit que no, jo no sol buscar la foto. Però bueno, alguna foto trobarem.
Jordi Alcón, espere que arribe pront lo de Glòria, perquè almenys podran tindre algun remanent pa afrontar lo de Filomena. Vaja. Moltes gràcies per haver entrat a la seva ràdio.
A vosaltres sempre. Vinga, adéu, bon dia.
Bon dia.
Creí que podía olvidarte sin más, y aún a ratos ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo fumando cigarro.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Conoce a las hormiguitas ahorradoras y descubre los consejos que nos cuentan sobre planes de pensiones. Como que si traspasas tu plan de pensiones desde 5.000 euros a Grupo Cooperativo Cajamar, te beneficias de una promoción especial hasta el 31 de diciembre. Consulta los planes de pensiones incluidos y todo lo que necesitas saber sobre esta promoción en nuestra web, así como el nivel de riesgo y alertas de liquidez de los planes y folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? A Manolo.
A Manolo? I sé qui és
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Chica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
El nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí.
I des de Moncofa ens arribava una nota d'impremsa del Partit Socialista del País Valencià on aclarís que el consultori auxiliar de Moncofa continua obert i que les urgències del cap de setmana sempre s'han atès en el centre de salut de Nules. Per aclarir-nos este tema, està en nosaltres Ruth Esteve, que ella és la portaveu del Partit Socialista del País Valencià. Molt bon dia, Ruth.
Molt bon dia.
Mire, rebíem una declaració de l'alcalde de Moncofa on deia que no entenia el per què se tancava el consultori auxiliar de Moncofa. Si vostè diu que este consultori auxiliar sempre està tancat els caps de setmana, no sabem ben bé a què fer cas.
Bé, el consultori de Moncofa ha estat obert el fin de setmana, però només en horari de matí el dissabte. La resta del cap de setmana s'han atès les urgències, com ja se ve fent durant molts anys, en el centre de salut de Nules. Degut a aquesta situació, pues, ha tingut que reorganitzar una miqueta el sistema sanitari. Entenem, pues, que estem passant per una pandèmia i uns moments molt durs, i pues, han pres decisions i claro, el dissabte de matí pues, s'ha decidit que se passaran a atendre en el centre de salut de Nules. Tenim que recordar que és una situació temporal, això no és definitiu, tenim que entendre la situació que estem passant. El que nosaltres lamentem és l'alarmisme que ha creat l'alcalde del PP en un moment en el que aquestes actituds no ajuden res. És un moment que estem atravessant una pandèmia molt dura i pensem que la gent no necessita aquest tipus de titulars. Tenim que llançar un missatge des del Partit Socialista. L'únic que preteníem, contrastant aquest titular que s'hem trobat en premsa, el que pretenem és llançar un missatge de tranquil·litat, que s'estan prenent totes les mesures que corresponen per atendre la situació del Covid i que, repetim, esto es temporal. És temporal i tenim que entendre la situació que estem passant. El que no podem admitir és que un alcalde d'un poble posi una veu d'alarma en una situació que devem tots entendre i recolzar i que, repetim, és temporal. No va ser de...
També vostès li recordaven que és precisament per culpa de la mala gestió del Partit Popular Moncofa encara no té un centre de salut en condicions. Diuen que està posant moltes traves a l'hora de fer cas a les indicacions de conselleria perquè inscriguen correctament el solar en el registre.
Sí, és clar, pues, que del Partit Socialista nosaltres el que voldríem és tindre un servici de 24 hores els 365 dies a l'any. No estem per res excusant aquesta situació. Lo que sí que tenim que recalcar, que és precisament el que estàs dient, per culpa de la mala gestió del Partit Popular, Moncofa encara no té un centre de salut en condicions. Per què? Perquè sol es preocupa d'obstaculitzar el projecte no fent cas a les indicacions de conselleria per a que inscrigueren correctament el solar en el registre. Aleshores, nosaltres, pues, quan vam eixir les tres regidores elegides, es van ficar en marxa per a poder solventar aquest tràmit, el que avui en dia ja ha propiciat que el nou centre de salut de Moncofa ja estiga en els pressupostos de la Generalitat per al 2021. Era anar al registre, regularitzar aquesta situació, i el que s'havíem trobat quan vam entrar és que portàvem 4 anys en la conselleria instant a l'Ajuntament de Moncofa per a que regularitzara aquest tràmit i fent cas omís a aquestes indicacions de conselleria. Aleshores, ja està desbloquejada aquesta situació, ja s'ha regularitzat, va passar per ple i gràcies a la bona gestió, pensem, que han fet en el poquet temps i en els tres regidors que estem ahí, pues que per fi ja tinguem l'ampliació contemplada en els pressupostos de la Generalitat. Ja tindríem un centre de salut en condicions, ja comptaríem en servicis d'urgències i de 24 hores. Lamentem que se traga pues, rendiment partidista i que no se pense en el poble ni en els veïns. Pensem que no és una bona actitud. Un alcalde no pot treballar a base de titulars i a base de tirar pilotes fora. Se deu de treballar i velar per el poble independentment de qui estiga governant. Pensem que no és una bona actitud. El que critiquem en aquest cas no és ni el que està passant ni el que deixa de passar. És l'actitud en la que enfronta les situacions l'alcalde de Moncofa. Vostè no és una bona actitud.
Perdone, vostè sabia per què no havien inscrit correctament aquests terrenys en el registre?
Ells insistien en que ja s'havia regularitzat, però no estava ben regularitzant. Hi havia uns metres que no quadraven en les medicions tècniques i l'únic que se demanava des de conselleria és que anaren al registre i que es feren les medicions oportunes i que se regularitzara com toquen els metres que tocava. Si no, no se podria procedir a l'ampliació. No se podia perquè no coincidien els metres. Aleshores, són terrenys que se van tindre que passar a terreny dotacional per a que des de conselleria se poguera fer càrrec d'aquesta ampliació. Al no quadrar els metres, lo que insistien és que anaren al catastre i que ho regularitzaren. Ells insistien en que ja estava fet. Quan, durant 4 anys, si a tu una administració t'està dient que no està ben fet, pues lo que s'ha de fer és intentar el per què, averiguar per què no està ben fet i com, i trobar la solució. En lloc d'anar buscant la solució, pues posant traves, però no, és que no ho entenem, sincerament no ho entenem.
Regidora,
bé per al poble.
Regidora, en este cas, que casualitat que el fet de que hagi tret este titular dient que el centre de salut d'urgències estarà tancat els dissabtes, que és cert que el dissabte estarà tancat, és a dir, no ha dit ninguna mentida, fa que el poble sàpia que no s'havia fet un nou centre de salut perquè no estava els solars ben registrats.
Exacte. No estaven ben registrats i va ser, o sigui, conselleria ha insistit un any rere d'un altre. És que això no ve d'enguany ni de l'any passat. És que des del 2016 que se va reprendre, perquè això ve del 94 o del 96, ja se ve peleant des del poble de Moncofa l'ampliació que se mereix este poble.
Per ser regidora, com estan de salut per Moncofa?
Bé, pues així les últimes dades que tenim són 20 positius. Són dades que dins de tot el que està passant pues, són prou tranquil·litzadores. Esperem que vagin baixant. Esperem arribar a una xifra zero i que tot això passi pront i que puguem tornar a una normalitat lo antes possible.
Uh-huh. Ruth Esteve, regidora del Partit Socialista del País Valencià, moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia.
Invertiré mucha pasta, me dice mi productor, con el objeto de hacerme estrella de rock and roll.
Estás a la 92.2 FM.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Un fuet más una sobrasada, 2 euros. Promoción de 5 piezas. Sobrasada mini, paté mini, salchichón, chorizo y longaniza de Aragón, todo a 6 euros. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
I ara el senador de Compromís, Carles Mulet, el senador nacional, el tenim en directe perquè volem fer-li una pregunta. Mire, bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Mire, ahir llegíem una notícia i era la següent. Compromís pregunta si la ministra Rivera ja té alguna oferta de les companyies energètiques. Per què se pregunta això, Compromís?
Sí, un poc per a fer un seguiment, perquè nosaltres ja se va fer públic este divendres, no?, que s'havia incrementat el preu de l'energia en plena ola de fred, en plena confinament quasi domiciliari obligat per les condicions meteorològiques i també per la crisi sanitària. I ja des del Congrés i el Senat van fer una petició al govern perquè prenguera mesures, no?, davant d'aquest increment que pensaven que era justificable. I la resposta pública que dona la ministra és que s'està creant alarmisme, que per a ella el que s'ha pujat uns pocs euros la factura al mes no era motiu per a crear aquesta polèmica, semblava una falta de respecte a moltíssima gent que ho està passant malament. I veient la trajectòria que han tingut molts ministres i inclús vicepresidents dels governs, que han acabat tots recalats, les grans companyies energètiques, era un poc no fer això, criticar la seva falta de consideració i preguntar si és que realment tenia algun tipus d'oferta ja per a quan acabar la seva política, fer com han fet tantíssims dirigents del Partit Popular i Partit Socialista de sentar-se en els consells d'administració de les empreses.
Sí, perquè la pujada és d'un 27% de llum i avui s'ha anunciat que fins i tot tornarà a pujar, no?
Sí, és llum i gas. També el gas també està pujant. Està comentant moltíssima gent que inclús hi ha problemes d'abastiment del gas butà, que és el que està consumint moltíssima gent, i és un tema seriós per a nosaltres. Ja recordem, no, que la electricitat i el subministre energètic, també el gas, és en Espanya dels llocs més cars que hi ha, que ara, justament, en plena pandèmia, i justament un govern que tant Partit Socialista com Partit Popular, com Unidas Podemos, perdó, quan estaven en l'oposició, dient que criticaven durament el govern del Partit Popular per aquest tipus de pujades en plenes onades de fred, era que siguin governant, es pille aquesta pujada i no siguin pres cap tipus de mesura, és per ells realment preocupant i per això estem criticant aquesta falta de sensibilitat.
Sí, el gas concretament un 22%. Recordem que quan governava el Partit Popular va pujar un 8 i va ser quan ells van fer la crítica, però el que ens diuen sí, a la nostra cadena és que és un contracte que està signat i que tenen que tindre temps per a revertir la situació.
Clar, però el que hem de fer, primer que res, és prendre consciència del que està passant. El que no pot ser la ministra responsable fer unes declaracions completament temeràries i obscenes, no? Perquè, clar, uns pocs euros, com si no hi ha gent que està passant-lo malament. Volem recordar, no, que precisament estem això en una temporada de més fredes que estem recordant. La gent està tancada en casa. Hi ha moltíssima gent que té problemes de pobresa energètica seria, gent que no pot tindre la calefacció enxufada tot el dia. I també segurament la gent que més econòmicament pitjor està, també el que té les seves cases en pitjors condicions, és aquesta falta tindre l'estufa enxufada perquè les finestres no seran suplement d'estes de doble protecció front al fred, no? Per tant, val que saben que és complicat, segurament, però tenir instruments a les seves mans. Recordem, bona part del que són el que paguem els consumidors en impostos que està per regular. Paguem un 25%, un 21% de l'IVA, un 5% d'un altre impost, un 7% d'un altre. Estem pagant molta part que no és la pròpia producció energètica, que el govern té mecanismes per a poder fer-ho. I el govern després ara es diuen no, que va a veure, va investigar, va a veure en el mercat, competència, la policia passa alguna cosa perquè realment sí que té instruments per a regular aquest preu. Part de la tarifa està regulada d'acord amb criteris del govern, per tant sí que podem fer-ho. És clar que no el 100%, però sí una part important.
Bueno, pues tornant al principi de l'entrevista, el que era este titular que jo li he llegit, que vostès demanaven saber si la ministra Rivera acabaria tenint un lloc o no, esperem que això al final no se convertisca en una realitat i també forme part de la quantitat de polítics que formen part al final d'aquestes grans empreses.
Clar, perquè això també s'ha de regular, no? Sempre tots ho diem com és la campanya electoral i després veus que no, que ara fa dos dies, com aquell que diu, pues, el ministre Montilla i José Blanco van acabar en la companyia energètica, que és la que després ens puja els impostos del gas, no? Això continua passant i la justificació no és que estiguin cas que tinguin experiència en la gestió, perquè molts són gent que ha passat per ministeris que no tenen l'energia, l'inconsellament, no són cor tècnic, no? Són més que res, on te va a...
Carles Mulet, és que se talla la connexió, estem parlant i heu de tindre poca cobertura on està.
Sí, no sé què passa avui, que serà qüestió també del dia que estem passant, però sí, tinc poca cobertura.
Sí, això serà que, bueno, que els duendes estos que no dicen què, no, que acaben parlant. Vostè dia que no passe com sempre, que no es tornen a contratar i tal, però al final han treballat molt bé, lo normal és que els contraten, no?
Clar, i és el problema, no? Que és gent que no està treballant per a solucionar problemes de la ciutadania, sinó que està treballant per a solucionar el seu futur laboral. I recordem això, que són moltes casos, gent com José Blanco, que és gent que no té cap tipus de preparació acadèmica, que damunt, quan ha estat en càrrecs de responsabilitat, tampoc no ha sigut cap gestió directament en la matèria, i no aporten res a aquestes companyies. I aquestes companyies estan pagant els sous estratosfèrics per estar en Consell d'Administració, per no fer absolutament res. No és que siguin aportant la seva sabidoria a millorar la nostra vida. I això sous vergonyosos estan així també d'aquestes tarifes que nosaltres paguem religiosament per un subministre de gas i un subministre de llum.
Bueno, no han fet res, no estan fent res ara, però com que diuen que ja han sembrat, estan replegant. Carles Mulet, senador per Compromís, senador nacional, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisio Vila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisio Vila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisio Vila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almazora y Vila-real.
Restaurante El Faro Vila-real vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Vila-real, en Avenida Francia.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Como tú en un sitio como este, que
clase de aventura has venido a buscar. Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a cazar? No utilices tus juegos conmigo.
Qué canso me es chula, María.
Sí, ha sido una buena elección musical la de Wii.
Eso dirían a tú, ¿no? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?
Quizá.
Lady Madrid. Te preguntarían eso, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Bueno, pues sí, fer un programa 2 hores totes les dies, així, en Ràdio Vila-real en directe, en la 92.2 de la freqüència modulada, i ara se n'anem. Els deixarem escoltant una cançó que també és molt xula i que de ben segur els agradarà molt sentir-la. I demà, així, a les 12 en punt. I ara els deixem amb els nostres companys d'esport, Javi Mata i Víctor Rubio.